Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bon dia, 10 minuts, dos quarts d'una del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Com sempre, us parlo molt de gust i parlarem d'una cosa que possiblement no dona tant de gust de parlar, i és tota la inflació que se'ns tira a sobre. Ja s'ha acabat la bona vida de les vacances. Qui ha pogut tenir vacances ha experimentat i ja experimentaven tot aquest creixement de preus de les vacances, fins i tot, l'altre dia parlava amb un amic que em deia, oh, és que m'han pujat fins i tot fins a un 45% les despeses, d'un any per l'altre, en funció del què, eh? Clar, això representa moltes coses. Ja han sortit les xifres de l'atur, l'atur puja, són xifres del mes d'agost, i puja. Això vol dir que les expectatives que ens esperen, doncs, d'inflació són les importants. Tot això té la culpa l'energia, els preus de l'energia, que molt abans de la guerra d'Ucraïna, que ara sembla que tot sigui culpa de la guerra d'Ucraïna, però molt abans de la guerra d'Ucraïna, la cosa ja estava pujant, ja pujaven els preus de l'energia d'una manera important, ja es parlava. Ara, clar, evidentment, amb la guerra d'Ucraïna, doncs la qüestió és molt més important. Parlarem d'això, parlarem de la inflació a Catalunya, que continua amb aquests preus disparats, i de què ens espera amb el catedràtic emèrit d'Economia de la Universitat Abat Oliva Ceu, el senyor Clemente Polo, i en parlarem aquí a Herrera, entre d'altres coses, com per exemple parlarem també de les pedregades històriques. I sobretot, ja no parlarem de per què s'han produït, sinó si podem esperar més. D'això també en parlarem amb el Sergi Corral, de l'Associació d'Observadors Meteorològics de Catalunya. Però abans d'això, anem a veure com tenim temps, trànsit, actualitat, amb la Mar Puerto. Mar, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Bon dia, José Miguel, què tal?
Molt bé, com tenim el temps, Mar?
Doncs mira, avui pel que fa al temps, nuvolades creixents ara de cara al migdia, que transitoriament deixaran el cel puntualment una mica cobert. A la tarda també ruixats, que podran afectar qualsevol punt del territori, tot i que seran més probables a la meitat est, resta del Pirineu i l'extrem sud, i seran d'intensitat entre feble i moderada, acumularan quantitats de precipitació en general poc abundants i en alguns indrets aniran, però acompanyades de tempesta. Pel que fa a la temperatura, la màxima serà semblant o lleugerament més baixa a les comarques de Girona, i a hores d'ara a Barcelona tenim 29 graus, 31 a Girona, una mica més de calor, 29 a Tarragona, 26 a Lleida i 22 graus a Andorra la Vella. Pel que fa al trànsit, doncs, en aquests moments circulació amb retencions, amb un carril tallat per accident a la P7, a Fogars de la Selva, direcció Girona, retencions també a la 2 del Bruc, direcció Lleida, amb un carril tallat per avaria, i circulació intensa també per una avaria amb un altre carril tallat a la P7 a Castellbisbal, direcció Girona, i a la GI-553 a Sant Feliu de Buixalleu per anar cap a Hostalric. En aquests moments també destacar en el transport públic una incidència amb retards de fins a 15 minuts als trens de l'R2 a Rodalies.
Doncs prudència si heu de circular, primer perquè tenim tempestes. Avui, tant avui divendres com demà, s'esperen tempestes a partir d'aquesta tarda en qualsevol punt de la geografia de casa. Podem trobar una tempesta, esperem que no siguin com les darreres que hem viscut d'aquestes salvatges, encara que miraven allò per casualitat, no? Veiem fins i tot a la tele aquests mapes meteorològics que marcaven aquest huracà, no? A l'oest...
Això diuen.
A l'oest de la península Ibèrica, que no té per què afectar-nos, però, ostres, ja veus que les conseqüències... Parlo molt de canvi climàtic i tinc molt la paraula canvi climàtic a la boca, però és que és així,
ho veus així.
Bé, Marc, què destacarem de l'actualitat d'avui? Doncs
pues mira, de l'actualitat, primer et faré una pregunta. T'han posat alguna multa alguna vegada?
Home,
segurament
tant,
sí. No et preguntaré...
A vegades d'aquelles que et posen de mala uva.
Sí, no?
Sí.
Doncs mira, et pregunto això perquè aquest
Como
mes... Com
aparcar en el sentido contrario de la marcha.
Mira... Doncs sí, et pregunto això perquè aquest mes de setembre entraran en funcionament 17 nous radars fixes aquí a la ciutat de Barcelona. La majoria estaran ubicats en entorns escolars on no es poden sobrepassar els 30 km/h, i la resta s'ubicaran en punts sensibles de la ciutat, com per exemple és el carrer Aragó, la Diagonal o la Gran Via. Ara bé, tots els propers dies començaran a funcionar, tot i que no hi haurà multes fins al gener del 2023. Fins aleshores, però, el que es farà serà únicament una tasca informativa. Això, quedem avisats a l'espera de veure
doncs
què passa.
Sabeu aquests radars de trams que posen en marxa a partir d'avui, has dit, no?
A partir d'aquest mes de setembre, els propers dies.
D'acord. Doncs, Marc, moltíssimes gràcies.
Doncs a vosaltres.
Cuida't, fins després. L'actualitat esportiva en mans i veu del Joan Vallori. Joan, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, Cruz, què tal?
Com tenim el mercat? Ja tancat?
Tancat, afortunadament,
no?
I per fi.
Ja està, no? Ja ho sabem tot, no?
Sí, ja ho sabem tot, sí. Ja sabem que el Barça va tancar el mercat de fitxatges amb dues incorporacions al darrer dia. Héctor Bellerín a cost zero, signarà per una temporada. i Marcos Alonso per reforçar l'altre lateral. El lateral esquerre arriba com a agent lliure. Ha de ser presentat o anunciat a les properes hores.
Encara no s'ha anunciat, no?
No, Marcos Alonso no, perquè el que va passar ahir és que Aubameyang va tancar la seva sortida al Chelsea a ultimíssima hora i no va donar temps encara a inscriure a Marcos Alonso. Però no hi ha cap problema, perquè Marcos Alonso va arribar a les 12 de la nit com a agent lliure, per tant el Barça el pot inscriure avui en qualsevol moment sense cap tipus de problemes. Aquestes són les dues incorporacions i tenim les sortides, com et deia, d'Aubameyang al Chelsea per 12 milions més. Marcos Alonso, Dest, que va sortir cedit al Milan, Abde, cedit a Osasuna, i Bradwaite, que va rescindir al matí el seu contracte amb el Barça per fitxar per l'Espanyol. De fet, el presenten d'aquí a una estona. El Barça ha tancat un bon mercat de fitxatges, l'Espanyol l'ha tancat amb un embolic brutal.
Sí, sí, al final RDT
es queda,
però sí, sí. Clar, jugarà, no?
Ja ho veurem, ja ho veurem.
Ostres, és un bon davanter per deixar-ho fora, no?
El que passa que ell jo crec que no ha fet les coses bé en aquest tram inicial de temporada, s'ha tret del mig, i ara l'entrenador ha de decidir si el recupera o si el manté al marge, perquè a més l'Espanyol té una bona nòmina de davanters. Ha fitxat a Joselu, que és un bon davanter, té a Puado, que és un bon futbolista, i ara ha incorporat a última hora a Bradwaite. Vull dir que RDT per mi és millor jugador que tots aquests, però igual no tens la necessitat tan imperiosa d'haver-lo de recuperar sí o sí. Serà una decisió que hauran de prendre entre el club i Diego Martínez. Va ser rocambolesc al final del mercat de l'Espanyol, perquè hi havia negociacions entre l'Espanyol i el Rayo fins a ultimíssima hora. Semblava que hi havia un acord per RDT. Al final, pel que sigui, l'acord no va arribar i a ultimíssima hora la documentació no va arribar a la Lliga i al final RDT es queda a l'Espanyol. El problema, continues tenint-lo a casa, i a més això va fer que l'Espanyol no pogués fer les dues incorporacions que volia fer si sortia RDT, que eren Luis Rioja, jugador de banda de l'Alavés, i un central volia incorporar també l'Espanyol, i aquests dos últims moviments no els ha pogut fer.
És una mala jugada, això, eh?
Sí, 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 és un problema que veurem com resol l'Espanyol. I el Girona es va moure molt a l'últim dia, va fer 5 fitxatges al darrer dia, 2 porters, Paulo Gazzaniga, que arriba del Fulham, Toni Fuidías, porter del Real Madrid, també es va incorporar a Oriol Romeu, i també en l'última hora del mercat va fer dues incorporacions més, Manu Vallejo, davanter del València, i Toni Villa, extrem del Valladolid. Aquests són els moviments al mercat d'última hora, els tres equips catalans de primera, que tenen partits de Lliga aquest cap de setmana, que amb tot això del Mercato pràcticament...
No s'ha parlat del que passa aquest cap de setmana, eh?
Ens hem oblidat de la jornada i tenim bons partits. Per ordre cronològic, demà a les 2 del migdia, el Girona juga al camp del Mallorca. A les 9 de la nit tenim un partidàs al Sánchez Pizjuán, Sevilla-Barça, amb un Sevilla més que no ha començat bé la temporada, per tant, molt necessitat. I l'Espanyol jugarà el diumenge a 4:45 de la tarda a Sant Mamés, al camp de l'Atlètic Club.
Doncs a veure com acaba aquesta cosa. El cas és que la bona notícia de totes és que el Mercato s'ha tancat. És a dir, que tornem a posar l'atenció a la Lliga.
A la Lliga i a la Champions.
Ja la Champions
tenim la setmana que ve.
Ja comença
la Champions.
Doncs Joan, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Cruz.
Fins després.
Adéu.
De seguida parlem de la inflació, parlem de preus, parlem d'energia, fem una anàlisi de present i de futur amb el catedràtic emèrit d'Economia de la Universitat Abatoli Bafeu, al Clemente Polo, i en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
El precio de la luz, el gas, la cesta de la compra, la hipoteca, el alquiler, la gasolina.
Que siga habiendo trabajo.
Que tienes no que hacer la... una subida, pero no lo puedes repercutir todo sobre el cliente.
No cubro gastos, es imposible.
Tenemos las mismas preocupaciones que tú.
Por eso, esta temporada, en La Linterna, vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Los autónomos, pequeños empresarios, porque esta gente sí que sabe de impuestos.
Porque
de...
ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas. Buscamos
certezas. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, La Linterna, con Ángel Expósito.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los...
Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego, @COPE.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de vivienda, hipotecas, de tipos de interés. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para acogernos a una hipoteca? ¿Por qué se está moderando la concesión de préstamos hipotecarios? ¿Es lógico?
Quiero decir esto, que los meses de mayo y junio, en alguno de los indicadores, ha aparecido algún retroceso, pero aún así las cifras absolutas de las hipotecas registradas en abril, mayo y junio han sido todavía muy elevadas. Pero sí que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
COPE Cataluña y Andorra.
No són satisfactòries. Quan parlem de dades econòmiques, no són satisfactòries. No és cap secret, i és una qüestió que ja es veia venir, és una qüestió que ja la teníem clara, que ja es venia advertint des de molt abans de la guerra d'Ucraïna, que és la que ha posat aquest punt final, aquest remate total als preus de l'energia que pugen i són uns dels principals responsables d'aquesta inflació que va pujant. A tot això s'afegeix les dades que ja s'han publicat sobre l'atur. Aquest mes, el passat mes d'agost, una pujada, un increment de l'atur a Catalunya, moderat en aquest cas, si la comparem amb altres anys, possiblement no hauríem de llançar-nos dels pèls, però ja tindrem temps d'analitzar el tema de l'atur a Catalunya. Començarem parlant de l'energia, dels preus de l'energia, d'aquesta inflació. Clar, però és que tota aquesta inflació, tots aquests preus que patim ara de l'energia, tot això, insisteixo, ja ve molt abans de la guerra d'Ucraïna, ja pujava l'energia, ja pujava els preus. Parlem d'això amb el catedràtic de mèrit d'Economia de la Universitat Abat Oliba Feu, el senyor Clemente Polo. Clemente, bon dia, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias por atendernos, Clemente. Pues parece que el tsunami ya lo tenemos aquí. Todo lo que se anunciaba después del verano se nos viene encima un problemazo económico. La energía es que lo marca todo, Clemente.
Sí, la verdad que tienes mucha razón. Se nos ha vendido un poco la historia de que la guerra de Ucrania es la culpable de todo lo que está pasando, pero lo cierto es que los precios de la energía empezaron a subir ya en febrero del año 2021.
Sí, sí. O sea, mucho antes empezaron ya a dispararse.
Mucho antes, o sea, aproximadamente, incluso 13 meses antes de que se invadiera Ucrania. Entonces, es un tema que en gran parte, además ese crecimiento se aceleró mucho en el segundo semestre del año 2021. Hubo dos picos muy importantes, uno en octubre y otro en diciembre, de subidas de los precios muy fuertes. Y detrás de esas subidas había varios factores, pero posiblemente los dos más importantes eran, por un lado, el aumento de los precios de los derechos de emisión de los combustibles fósiles, que es una política de la Unión Europea completamente unilateral. el objetivo de la misma pues es reducir las emisiones de gases. Pero claro, está, si usted reduce, para reducir las emisiones de gases, no sube mucho los precios de la, de que tienen que pagar los que las centrales térmicas que utilizan combustibles fósiles, pues entonces esto dispara el precio de la electricidad. Y luego fue que, aunque no había guerra, la verdad es que hubo ya muchas tensiones entre Ucrania y Rusia en el año 2021. Ahí yo creo que la Unión Europea no fue lo suficientemente hábil desde un punto de vista diplomático para haber evitado el conflicto, que yo creo que es un conflicto que se podría haber evitado. En lugar de esto, pues nos hemos decidido por situarnos al lado de Zelensky y comenzar una guerra que ha sido un desastre. Un desastre para Ucrania y un desastre para la Unión Europea.
Pues fijaos que, y a partir de ahí, ya empieza la escala de la energía aún más por los problemas de suministro de gas, sobre todo de gas por parte rusa, ¿no? Yo creo, no sé, ahora corrígeme, lo miro desde el tendido como usuario, ¿no?
Sí.
Y miro, digo, caray, y el problema de la energía... Estamos hablando, fíjate tú, desde febrero, pero si empezamos a tirar hacia atrás, seguramente el problema de la energía no es una cuestión nueva, ¿no? Que ha ido marcando mucho la inflación de la zona euro en este caso.
Sí.
¿No se podía haber puesto soluciones antes? ¿No se podía haber buscado fuentes de energía o refuerzos energéticos antes? ¿No hay una manca de una falta de previsión total por parte de la Unión Europea en este caso?
Yo pienso que sí. O sea, me pides un juicio sumario, te diría que la Unión Europea es una especie de gran mercado sin cabeza. Es decir, no tenía gobierno. Esto se vio muy claramente durante la pandemia. Cada uno hizo lo que
le dio la gana. Sí, sí.
Cuando se hizo un paquete de medidas de la Unión Europea, fue un paquete que se aprobó en junio de 2021, es decir, muy tarde, y que no se ha puesto en marcha hasta finales de 2021 un poquito, y que además no pretende sacar a las economías de la recesión. Ahora nos encontramos con todo este lío de la inflación, con las subidas de tipos, como tú decías al principio, que se están ya dejando notar pues en el Euribor, en las hipotecas, etcétera, etcétera, en los préstamos al consumo, y todo esto, pues claro, es una bomba de relojería. De momento, además, nos encontramos con que yo creo que los precios de la energía, salvo que Rusia adopte la decisión de cerrar completamente los suministros y nos deje helados este invierno, yo creo que la subida de los precios de la energía se está ya moderando. Ahora bien, hay dos cuestiones que son muy distintas.
Cuando hablamos de moderar, perdona que te interrumpa, Clemente, cuando hablamos de moderar, significa que tal vez las normas o la excepción ibérica de separar la energía producida por gas del resto, ¿funciona o no cuando hablamos de moderar?
No me refiero a eso, no. Me refiero sencillamente a que los precios de la energía seguramente se van a moderar porque no van a poder seguir subiendo los precios del gas, por ejemplo, como han subido ahora. Ahora bien, esto no quiere decir que el problema se haya ido, porque nos estamos encontrando con noticias todos los días de empresas intensivas en energía que no pueden soportar los costes, que están reduciendo la producción, que están reduciendo turnos y algunas incluso que han paralizado completamente la producción. Estoy refiriéndome a empresas de acero, que producen acero, o empresas que producen papel, papeleras, etcétera. Entonces, tenemos un problema muy serio. Hay que bajar los... No solamente hace falta ya que no suban más, es que hace falta empezar a bajar los precios de la energía.
Claro,
y para eso se necesitan políticas. Y aquí entra lo que tú decías, que la Unión Europea, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? O sea, ¿cómo nos podemos meter en una guerra en el centro de Europa en estos momentos? No, es que no la hemos producido nosotros. O sea, el invasor ha sido Putin, que sin duda, no tengo duda, pero yo creo que no se han agotado o que no se agotaron los instrumentos diplomáticos para evitar esa guerra. Sí, yo creo que se pueden haber evitado. Y nos hemos dejado llevar un poco por los intereses de Estados Unidos, que era producir un conflicto en el centro de Europa. Pero esto es mi visión. Claro.
Bueno, no olvidemos una cosa. Siempre que hay un conflicto en el planeta, hay alguien que se beneficia, siempre hay...
Siempre.
Los que pagan siempre pagan los mismos. Los que se benefician son... Siempre hay alguien, siempre. En este caso, una de las cuestiones o de los intentos para rebajar el precio de la energía ha sido esa excepción ibérica, que ahora parece ser que la Unión Europea va a aplicar al resto de la Unión, y se anunciaba ayer, o antes de ayer, la rebaja del IVA en España al gas, al 5%, de forma transitoria. Primero, ¿estas medidas son sostenibles? Y después, ¿es efectivo?
A ver, si nos pensemos primero en el decreto de 13 de junio, que por el cual pues se concretó ya la excepción ibérica. Desde entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, lo que hemos visto es que los precios de generación de la energía eléctrica se han reducido aproximadamente de 200 euros el megavatio hora a 160 euros el megavatio hora. Y uno podría decir, hombre, se ha reducido el precio de la electricidad en España. Y no es verdad, porque ese no es el precio que pagan los clientes de las empresas eléctricas. De hecho, si ahora uno mira lo que está ocurriendo, verá que existe un nuevo concepto que se llama mecanismo de ajuste y compensación. Sí. Ese mecanismo de ajuste y compensación lo que viene a decir es que hay que pagar a las empresas que utilizan el gas natural por la diferencia entre el precio nominal con el que producen la electricidad, que es en torno a 50 euros el megavatio hora, y lo que realmente están pagando en el mercado, que es del orden de 200 euros el megavatio hora. Bueno, si uno se fija, por ejemplo, el día 31 o el día 1 de el día 31 de agosto o el día 1 de septiembre, verá que ese mecanismo de ajuste y de compensación casi duplica a las 4 o las 5 de la madrugada el precio de la electricidad. Por lo tanto, lo que uno acaba pagando es el precio de la electricidad más el doble de esa cantidad que hay que sumar por la compensación a las empresas. Por lo tanto, si al final hay que pagar el precio del gas, no nos resuelve el problema.
Madre mía.
No nos lo resuelve el problema. La única forma de resolver el problema es que la Unión Europea hubiera decidido que a las empresas que utilizan gas transitoriamente, mientras se cambie la forma en que producimos la electricidad, hay que subvencionarlas.
Entiendo.
No reducir el impuesto en la factura eléctrica. No es tanto eso. Porque fíjese además una cosa. Imagínate que el precio del gas estaba a 20 euros.
Sí.
El megavatio hora. Y que yo pagaba un 21%. Bueno, pues esto significa que pagaba 4 euros de impuesto. Ahora resulta que está a 200. Y si yo pago un 5%, resulta que estoy pagando 10 euros de impuesto.
Pues está bien la cosa, ¿eh?
Es verdad que si hubiéramos mantenido el 20%, yo estaría pagando 40 euros en lugar de 10. Eso es cierto. Y por lo tanto, alivia un poco. Pero no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es que estamos produciendo la electricidad a precios muy elevados. En parte por decisiones políticas, como por ejemplo la decisión de que no iba y que íbamos a acabar con las plantas nucleares.
Sí.
Por ejemplo. Que nosotros hemos llevado al límite y que seguimos todavía pensando que lo vamos a cerrar en muy poco tiempo, pues Alemania ya ha dado marcha atrás y ya ha dicho que va a considerar poner en marcha centrales nucleares. Ya veremos a ver qué pasa.
Sé que estamos hablando todo el rato de la energía, pero es que es la madre del cordero en toda esta historia. Ya sabéis que cuando sube el petróleo, cuando sube la energía, cuando sube todo esto, pues todo, absolutamente todo, sube. El problema es que sube muy rápido, pero luego para que baje, si es que baja, la cosa no es tan rápida. ¿Qué tenemos que esperar, Clemente? Con esto acabaremos. ¿Qué podemos esperar? ¿Esto se va a moderar? ¿Va a bajar? Ya sé que es sacar la bola de cristal y que es difícil hacer una previsión, pero si tú tuvieras que hacer una apuesta, ahora mismo dices, yo creo que esto irá por aquí.
Pienso que las subidas de precios de la energía, salvo que Rusia decida cortar completamente los suministros, se van a moderar, se están ya moderando, en mi opinión. Ahora bien, esto no evita el problema de que los costes son excesivamente, o sea, el precio de la energía es excesivamente alto, y esto afecta tanto a los consumidores como sobre todo a las empresas, porque es que la competitividad de las empresas depende de sus costes. Y si se produce un aumento disparatado de los costes, y si además pues luego esto se liga con aumentos excesivos de los salarios, etcétera, pues vamos a tener problemas. ¿Sí? Unidos lleva dos trimestres ya casi en recesión, muy leve son las caídas. El primer trimestre cayó el PIB 1,6%, en el segundo trimestre ha caído un 0,6%, si no me equivoco, lo estoy diciendo así de memoria. La Unión Europea yo creo que está al borde de entrar en terreno negativo. Algunos países de la Unión Europea ya han entrado, el Reino Unido también, y la situación es muy complicada. Yo creo que ahora el gran problema es que los bancos centrales se sienten obligados a hacer algo. Cuando ven que hay tasas de inflación en Estados Unidos rondando el 9%, en la eurozona algo parecido, pues se sienten obligados a hacer algo. Pero yo creo que ahora es prematuro, puesto que la manguera con la que queremos apagar el incendio no solamente puede ser que reduzca algo la inflación, pero no va a resolver el problema de fondo, porque el problema de la energía no se resuelve con tipos de interés más altos.
Entiendo que vamos a esperar, nos espera un otoño de precios altos y que van a continuar así por ahora. Pues lamentablemente. Pues, señor Clemente Polo, catedrático de Economía de la Universitat Abat Oliba Feu, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros. Muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros.
I bé, sembla que l'expectativa, l'horitzó, en aquest cas, no és gaire què, però els que tenim certa edat, bé, tampoc tanta, no soc tan vell, però els que tenim uns anys, sempre hem estat sentint la paraula crisi constantment. Si no és per una cosa, és per l'altra. Ostres, això no es viu amb tranquil·litat, Ni molt menys. Bé, de seguida parlarem de la pedregada històrica a la Bisbal de l'Empordà. S'ha viscut aquest minut de silenci ahir per aquesta nena de 20 mesos que malauradament va morir. Tot això afegit a totes les destrosses han fet d'aquesta pedregada una pedregada malauradament històrica. La tornarem a veure? Tornarem a veure una cosa així? Ens hem d'acostumar? Què hem d'esperar? Parlarem de seguida amb l'Associació d'Observadors Meteorològics de Catalunya. Parlarem amb el Sergi Corral aquí darrere. Però abans ja sabeu que tenim la quinzena pel control del pes a Mundo Natural. Recupera la línia després dels excessos de les vacances amb un 3x2 en productes de parafarmàcia Mundo Natural, Fitolip Captagrassa, el Fitolip Dren, el Simbioline Quemagrassa, el Garaciforce. Tens dubtes? Doncs t'assessoren gratuïtament en el 91 446 0000. Per allò de dir quin producte seria el que més m'aniria, el que millor m'aniria, doncs mira, truques al 91 446 0000 o pots enviar un mail a info@parafarmaciamundonatural.es. I, a més, per compres superiors a 40 euros, les despeses d'enviament estan incloses a Península i Balears. La promoció no és acumulable i és vàlida a Parafarmàcies Mundo Natural i a Parafarmàcia Mundo Natural i, a més, aplicable a 3 unitats de la mateixa referència.
Su pontificado duró solo 33 días, uno de los más breves de la historia. Albino Luciani, Juan Pablo I, el último papa de nacionalidad italiana, murió de manera inesperada en la noche del 28 de septiembre de 1978. Ahora se convertirá en el quinto papa del siglo XX en ser beatificado. Desde la Plaza de San Pedro y presidida por el Papa Francisco, Santa Misa y Beatificación del Papa Juan Pablo I. El domingo por la mañana, en 13.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Es que esta casa se queda cerrada meses, y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Relax,
COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja minuts arribarem a la una del migdia. Tornarem a veure pedregades històriques com la que vam veure a la Bisbal d'Empordà darrerament. Estem parlant que cada tempesta que vivim a Catalunya, moltes ja porten pedra. Clar, a la Bisbal estem parlant d'una mida de pedra, doncs se la sé qui en pueda, però això, per què ha passat? I sobretot, ho tornarem a veure en el que ens queda d'estiu? Recordem que el Mediterrani continua sobreescalfat, triga una mica en baixar les temperatures, i ara, en aquesta època, és quan ja venen, hi ha canvis a l'atmosfera i tornen els aires freds. Això pot passar. Parlem amb el membre de l'Associació d'Observadors Meteorològics de Catalunya, el meteoròleg Sergi Corral, que sempre li preguntem aquestes coses. Sergi, bon dia, benvingut.
Molt bon dia a vosaltres.
Gràcies per atendre'ns, Sergi. Podem parlar d'una pedregada històrica, aquelles pedres que han caigut de la mida d'una pilota de tennis?
Sí, sens dubte. És una pedregada que amb pedres entre 10 i 12 centímetres de diàmetre, que fins ara en els registres que es tenen aquí a Catalunya, segons l'informe que va treure el Servei Meteorològic de Catalunya en el mateix dia d'ahir, no es tenia documentada fins ara. El màxim eren uns 7-8 centímetres. Per tant, històrica totalment, amb dades ho podríem parlar. I aquesta pedregada se suma a unes altres 6, 7, fins i tot 8 que portem en aquest mes d'agost. Gairebé ho podríem qualificar, o podríem qualificar aquest 2022 com l'any de la pedra.
L'any de la pedra, no? I a més, quan t'agafa una cosa així, cames, perquè us vull. Vull dir, és una qüestió de posar-se a refugi immediatament, perquè t'agafa una pedra, i ja hem tingut la desgràcia d'aquesta pobra nena, pobreta, però si t'agafa, pot fer molt, molt de mal.
Sí, aviam, ja sortia un noi que li va provocar una fractura de clavícula, una de les pedres, i depèn com t'agafi, et pot fer molt mal. Hem de calcular que pedres de l'entorn d'aquests 8, 10, 11 centímetres de diàmetre tenen al voltant d'uns 200, 200 i escaig grams de pes, fins i tot 300 grams. Això baixa amb unes velocitats superiors als 100-130 km per hora.
Carai.
Imagina't una pedra que hi ha en aquesta velocitat i que t'impacti directament contra el cap o contra una part del cos, no?
Sí, sí.
El mal que et pot arribar a fer.
Llavors, Sergi, per què ha passat això? És a dir, per què la pedra, per què hem tingut tanta pedra? I si hi ha l'explicació, i si pot tornar a passar, què podem esperar del que ens queda d'estiu i d'entrada de tardor?
Aviam, la majoria de pedregades que portem aquest agost es tracten de situacions de tempestes de les que anomenem supercel·lulars. Són unes tempestes que tinguem, que han moltes més de les que ens pensàvem. Hi ha estudis recents de la península Ibèrica de que són molt més freqüents del que en un principi els investigadors creien. Seria una tempesta amb característiques una mica més especials, per resumir-ho, amb molta més alçada del núvol, que les corrents del núvol són molt més intenses que una tempesta habitual, i, per tant, i també que poden tenir o tenen una part rotativa en el seu centre, no? o en un dels, de les parts de la tempesta. Això, per exemple, als Estats Units són els tipus de tempesta que poden arribar a provocar els tornados, les planes americanes, no? A Oklahoma.
Sí.
Aquí també n'hi ha hagut d'aquestes que han provocat tornados, però en aquest cas, aquest tipus de tempestes han provocat les pedres. Les corrents de dintre de les tempestes són tan intenses que poden sustentar aquestes pedres de gran mida i es van rellenant, reomplint, i aleshores, quan tenen molt de pes, sí que arriben a caure, que és quan cauen en aquestes mides tan, tan exagerades. Per què hem tingut? Primer, la casuística ens diu que estan associades a aquest tipus de tempesta. El segon punt, si aquest tipus de tempesta actualment està associat a que les últimes setmanes hem tingut una mica més de dinàmica atmosfèrica, o sigui, hem tingut una mica més de moviment i a les capes mitges i altes s'està començant a moure quelcom diferent a la calma que teníem en els darrers mesos i les onades de calor que hem viscut els darrers mesos, no? I un tercer ingredient seria tota aquesta massa d'aire rescalfada. Calculo jo tant en terra com en mar, les dues hi juguen, perquè en aquesta època el que deia, per exemple, el senyor Gensal, meteoròleg de les Illes Balears,
sí,
és que degut a l'alta evaporació de la superfície del mar es crea una massa d'aire mediterrani amb característiques pròpies, és a dir, a nivells baixos de la troposfera hi ha molta energia disponible i molta humitat. Això afavoreix, a la mica que hi hagi una mica de convergència o condicions, que es puguin desenvolupar totes aquestes tempestes.
És a dir, està tot el combustible, per dir-ho d'alguna manera, esperant una espurna per que salti tot això.
Això mateix, ho has definit molt bé.
Mare meva. I podem... què podem esperar? Podem esperar episodis similars? O és difícil de dir, això? Caldria aquesta espurna?
Caldria l'espurna, la tenim. O sigui, ara, la carta més fàcil, jugar la carta més fàcil és dir, atenció amb els propers episodis de tempestes aquí a Catalunya, començant, per exemple, per ara mateix, per que es poden tornar a repetir aquestes situacions de pedregades, esclafit, és a dir, temps violent, temps advers. Mm. El que pugui passar més endavant sembla, tant poc així, que a l'Atlàntic es comencen a moure coses. És el primer símptoma per, a partir d'ara, a partir que avanci setembre i octubre, ja tenir els primers temporals típics de tardor.
Veurem que com està la situació, si, perquè aigua cal aigua, no cal que caigui 60 litres per metre quadrat en mitja hora, perquè això no, però sobretot a les capçaleres del riu seria on seria idoni, sobretot per la sequera en aquest cas.
Sí, sí, mira, ara estava els climatòlegs i meteoròlegs al final de mes fent números, saps? I ara estava fent números del meu observatori, i aquí a l'escala, per exemple, el període de maig a agost d'aquest 2022 és el més sec des de l'any 1913. Només han caigut al voltant d'uns 28 litres per metre quadrat.
Carai!
Perquè ens entenguem del nivell de l'aigua que necessitem. Fa falta aigua, evidentment.
Però molta aigua. Estem parlant d'una sequera de xifres més mínimes des de fa més de 100 anys. Carai, sí que fa falta aigua. Doncs, Sergi Corral, meteoròleg de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres, que vagi molt bé.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És un què, i la gran pregunta és que no, mireu, no podem dir res en aquest cas. Ja sabeu que la parlar de meteorologia, que és una mica de parlar de previsions, no és una ciència exacta. Per exemple, avui ja anunciaven aquestes tempestes a Radio Catalunya per avui i demà, però igual diu, és que no anuncien que hi ha tempestes i no cau una gota. Bé, igual on estàs tu exactament no hi ha una gota, i a més una tempesta encara és molt més difícil de preveure com i quan caurà i en quin moment i amb quina intensitat. Llavors ens trobem sorpreses desagradables com la pedregada de l'altre dia a la Bisbal. Bé, arribem a la una, és hora de tancar Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Obrirem migdia des de COPE Catalunya i Andorra. I començarem parlant d'entrada d'aquest segon dia de rebaixes i gratuïtat del transport públic. Parlarem amb l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Parlarem amb la Gina Montesinos, que ens explicarà sobre els resultats que s'esperen d'aquesta rebaixa de preu al transport públic. I, sobretot farà una incidència en una qüestió. Que, clar, si tu ara mateix vius, per posar un exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs aquestes rebaixes de transport públic, bé, és una benedicció perquè tens una xarxa de transport públic àmplia i amb una oferta elevada. Però si vius, jo què sé, a Vic o a qualsevol Empordà, a qualsevol lloc, possiblement no, aquesta xarxa de transport públic no és tan àmplia i llavors hi ha doncs una diferència important. Parlarem d'aquesta situació també amb ella. No només d'això, sinó que parlarem també de sang, de com han estat les donacions de sang durant l'estiu, que s'han hagut mantenint d'aquesta manera, i de notícies com aquesta, i és que el grup sanguinià és més propens a patir un ictus abans dels 60 anys. Això ho diu un estudi. Tranquils, no és un percentatge molt elevat i no cal ara ser alarmista en això. En parlarem amb el director assistencial de Banc de Sang i Teixits, el doctor Enric Contreras, i en parlarem a migdia. Arribem a la una. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12.